L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a dimecres, som a 18 de desembre i un dia més, i en esta hora estàs escoltant una de les municipals de les Terres de l'Ebre associades a Mute. És hora, és moment de prendre el pols informativament parlant al territori. Encetem aquesta crònica informativa de la jornada, com cada dia l'obrim, avançant el seu sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que actualment està pagant als proveïdors en terminis que no superen els 25 dies. L'alcalde del municipi diu que les arques municipals planeres passen per un bon moment econòmic. De fet, Santa Bàrbara està entre un dels 10 municipis més sanejats del territori. El govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre preveu disposar d'un milió d'euros de cara al 2014 per poder endegar la reserva de la biosfera. Parlant de qüestions mediambientals, avui també destacarem que el Departament d'Agricultura continua prenent mesures en la lluita contra el caragol poma. Per avui dimecres estava previst l'inundament de 2.000 hectàrees de l'Hemidelta Esquerre. Encara parlant de qüestions relacionades amb problemes mediambientals, avui destacarem també que el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ha demanat opinió a experts internacionals per conèixer més i millor els efectes dels sismes provocats pel projecte Castor i quines mesures emprendre. El sindicat Comissions Obreres celebrava ahir dimarts la tercera conferència intercomarcal de les Terres de l'Ebre, conferència que va servir, entre d'altres qüestions, per reescollir Josep Casadó com a secretari del sindicat a les Terres de l'Ebre. Avui parlarem de propostes culturals del Tebre. Elaborarà un pla estratègic de la cultura del municipi. I a la recta final parlarem de qüestions solidàries, d'una banda passant balanç a la recollida d'aliments solidària del Gran Recapte a Alcanar, recollida que coordinava Càritas d'Alcanar i que va permetre d'assolir més de 4.000 quilos d'aliments per la beneficència. També destacarem que l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla ha organitzat tot un seguit d'activitats esportives fins al diumenge 22 de desembre per col·laborar amb l'edició d'enguany de la Marató de TV3. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació us ho avançàvem en el sumari de titulars. L'encetem anant a Santa Bàrbara per parlar de qüestions econòmiques. L'Ajuntament planer està pagant als proveïdors en terminis que no superen els 25 dies. L'alcalde del municipi, Jordi Boronat, diu que les arques municipals planeres estan passant per un bon moment econòmic. De fet, el municipi està entre els 10 més sanejats del territori. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs així és, segons l'alcalde de Santa Bàrbara, tot i les dificultats econòmiques generalitzades, el nostre ajuntament està passant un bon moment econòmic. Així va quedar a palès en la darrera sessió plenària emesa per la Plana Ràdio el passat mes de novembre i en el que es va presentar i aprovar els informes de secretaria i del Departament d'Intervenció, segons els quals això és així. Jordi Boronat deia a la nostra emissora que aquesta afirmació la corrobora el fet de que fa algunes setmanes es publicava un informe amb els ajuntaments més sanejats del territori i on Santa Bàrbara està entre els millors. Una altra prova d'aquesta bonança econòmica és el fet de que s'està pagant als proveïdors en terminis que, de mitjana, no superen els 25 dies, enfatitzava Boronat. L'escoltem.
Jo penso que dos dels punts més destacables de l'ordre del dia del ple eren els que feia referència, pues, una vegada més a l'estat econòmic de la nostra institució, de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. En aquest sentit, donàvem compte al ple a través de diversos decrets de l'alcaldia dels informes que a través de secretaria i intervenció s'havien fet respecte de les finances municipals, que detallen que estem passant un bon moment econòmic, com els índexs que s'han anat publicant per mitjans de comunicació i ja sortim, estem entre els 10 pobles més sanejats de les Terres de l'Ebre, i els informes estos pues, posaven de manifest aquesta bona situació econòmica de l'Ajuntament, amb terminis de pagaments, per exemple, als proveïdors, de mitjana de 20-25 dies, la qual cosa jo penso que tal com està avui la situació econòmica de molts ajuntaments, pues això per al nostre és, pues és garantia d'èxit i per el nostre camí hem de seguir.
De fet, l'Ajuntament de Santa Bàrbara el passat mes de novembre va aprovar també el pressupost municipal per al 2014, que ascendeix a poc més de 3.040.000 euros i que prioritza, segons va dir l'alcalde, la inversió, tal com s'ha vingut fent els darrers exercicis. A aquest concepte, precisament, es destinaran més de 800.000 euros, bona part dels quals s'invertiran en la canalització del carrer Victòria, el que popularment es coneix com el Barranquet. També s'urbanitzarà la nova plaça de la Independència, treballs que ja han començat amb el removiment de terres o en la millora de diversos camins, així com l'acabament de la remodelació del centre cultural o del cementiri.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Avui dimecres se signa el primer conveni amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per garantir una primera aportació de 50.000 euros. El govern de la Generalitat preveu disposar d'1 milió d'euros per aquest 2014 per començar a impulsar la Reserva de la Biosfera a les Terres de l'Ebre. Aquest mateix dimecres, com dèiem, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, tenia previst de presidir la signatura del primer conveni que garantirà una primera aportació de 50.000 euros per a la reserva. Es farà concretament a través del Servei d'Ocupació de Catalunya amb l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i els Consells Comarcals. A més, les Terres de l'Ebre s'acolliran a la nova línia d'ajuts per desenvolupar turísticament el territori. La nova línia es convocarà a principis d'any i serà finançada a través dels recursos del cobrament de la taxa turística. Segons explicava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, aquesta nova convocatòria d'ajuts per desenvolupar turísticament el territori permetrà rebre entre 600.000 i 1 milió d'euros d'aportació per a la reserva. És una nova convocatòria, deia, que es finançarà amb els recursos del cobrament de la taxa turística i que les Terres de l'Ebre s'hi presentaran. Pallarès afegia també i destacava la importància de poder disposar d'aquest milió d'euros per consolidar la reserva, que esdevingui una realitat i poder així també iniciar ja els primers projectes. Un cop consolidada, el delegat recordava que es treballarà per incloure a la Reserva de la Biosfera aquelles zones de la Ribera d'Ebre que van quedar fora de la primera proposta. Xavier Pallarès.
La voluntat del govern de la Generalitat, insisteixo, 1. Consolidar la Reserva de la Biosfera, que me la van donar fa pocs mesos. Consolidar. 2. Tindre mecanismes per a que la Reserva de la Biosfera sigui una realitat. 2. 3. Tindre mecanismes econòmics per poder engegar aquesta Reserva de la Biosfera, que és aquest objectiu d'un milió d'euros de cara al 2014. I 4. Que no sé per què sigui el quart, és el menys important, però sí que en la cronologia serà el que emprendrem a partir d'engegar la Reserva de la Biosfera, és la inclusió d'aquelles zones que van quedar fora de la Reserva de la Biosfera a una nova proposta per a poder ampliar aquesta Reserva de la Biosfera, que així ens ho van remarcar i així ens ho permet la llei.
D'altra banda, i fent en referència a l'últim Consell de Direcció celebrat per l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el delegat del govern detallava també que el nostre territori ja ha rebut prop d'un milió d'euros per iniciar els projectes presentats al programa 7 comarques del Departament d'Empresa i Ocupació. A més, també del mateix departament, la Generalitat ja ha resolt la convocatòria de cursos de formació i les Terres de l'Ebre rebran, en este cas, un total de 972.000 euros per tirar-los endavant, així com la creació creació de 116 llocs de treball a través dels plans d'ocupació i col·laboradors socials dels ajuntaments i consells comarcals ebrencs. Pel que fa al programa Catalunya Emprèn, les Terres de l'Ebre rebran 200.000 euros. Xavier Pallarès va aprofitar també per anunciar que el Departament de Governació ja ha signat la resolució perquè 10 ajuntaments afectats pels últims aiguats cobren 378.000 euros en concepte de danys. Pel que fa al Departament d'Agricultura, abans del 31 de desembre, els propietaris d'explotacions agràries rebran els 19 milions d'euros pendents del pagament únic. Seguim parlant encara de qüestions de caràcter mediambiental. Destaquem ara que el Departament d'Agricultura continua en la lluita contra la paga del caragol poma. Per avui mateix estava previst l'inundament de 2.000 hectàrees a l'hemidelta esquerre de l'Ebre amb aigua salada, com diem, per lluitar contra aquesta plaga que des de fa uns anys afecta el delta de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Departament d'Agricultura té previst posar en marxa avui dimecres les últimes bombes per completar la inundació amb aigua salada d'unes 2.000 hectàrees de l'hemidelta esquerre de l'Ebre dins del pla de joc contra la plaga del cargol Massana. L'operació afectarà les zones més altes del delta i s'ha previst inundar concretament la zona de la bassa de les Olles a l'Ampolla. Això ha de permetre, segons el director territorial del departament, Pere Vidal, executar les mesures previstes en el pla de xoc en uns 20 o 25 dies. Així ho manifestava.
En una vintena, 20-25 dies, donarem per acabat el pla de lluita que ens van proposar inicialment i que acabarem complint, si no passa res, hi ha inclemències meteorològiques al mig, acabarem complint definitivament. Per tant, el pla s'ha dut a terme. És cert que s'ha implicat bastant més ja el Ministeri i la Confederació ha començat també, i això ha repercutit en que el Departament, tot i avançar els diners, pues, al final han pogut executar tot el pla, no? La qüestió aquí és ara, de cara a l'any vinent, també tenim finançament, ja. També hi ha compromisos ja econòmics per part de la Comunitat Europea i el Ministeri també, i per tant el pla de lluita l'any vinent tenim garanties de que continuarà ja en una fase molt avançada, no voldria dir encara d'erradicació, però que sí que en una fase molt avançada, que ja farà que el delta, si tot va en les condicions que ha d'anar, pràcticament en un 90% el caragol pugui estar erradicat dels arrossars.
Pere Vidal s'ha volgut mostrar prudent, però, fins a l'arribada definitiva del milió d'euros d'ajut previst per aquest 2013-2014 i 700.000 euros a càrrec de Brussel·les i 400.000 des de Madrid. La confirmació d'aquest compromís de finançament, segons Agricultura, ha de permetre garantir la continuïtat de les mesures del pla de xoc l'any vinent.
Gràcies, Manel. I una polèmica mediambiental més que des de fa mesos continua també marcant l'actualitat i l'agenda al nostre territori. Ens en referim al projecte Castor. Avui hem conegut, segons publica una informació de l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, que el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha reconegut que el govern espanyol no està en aquests moments en condicions de saber exactament què és el que succeirà amb l'emmagatzematge de gas Castor, l'activitat del qual, recordem, va ser paralitzada el passat mes de setembre per l'augment de l'activitat sísmica al mar, al davant de les nostres costes, concretament entre el sud de les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. Soria, en una entrevista a Onda Cero, recollida per l'agència Europa Press, va assegurar que en l'actualitat estan a l'espera de l'opinió d'alguns experts internacionals als quals s'ha consultat sobre la situació que viu el projecte Castor. El ministre recordava que l'executiu va sol·licitar en el seu moment un informe a l'Institut Geològic Miner Nacional i va comentar que el ministeri disposa ja preliminarment d'algunes idees, però, segons indicava, vol escoltar també la veu d'alguns experts d'altres països amb major experiència en sismicitat, els quals poden indicar millor què és el que realment va passar, com i per què es van produir els més de 500 moviments sísmics a la zona marina coneguda com el Golf de València entre els passats mesos de setembre i octubre. El titular de la cartera d'Indústria, Energia i Turisme va recordar, a més, que el Tribunal Suprem ha dictat que la clàusula del Reial Decret que autoritzava l'emmagatzematge i que preveu indemnitzacions per a l'empresa en cas de paralització de l'activitat no és lesiva. Però, segons el ministre Soria, si això arribés a demostrar, llavors no pertocaria aquesta indemnització pel valor residual de l'explotació. D'aquesta manera, el govern central continua sense pronunciar-se sobre el futur del magatzem de gas, del qual els ajuntaments de la zona demanen el seu desmantellament definitiu.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
Seguim ara amb qüestions sindicals. Josep Casadó continuarà sent el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre durant els propers 4 anys. Així ho han escollit els assistents a la tercera conferència de la Unió Intercomarcal de les Terres de l'Ebre que el sindicat va celebrar ahir dimarts a l'Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili. De fet, la de Casadó va ser finalment l'única candidatura que es presentava per ocupar el càrrec. La candidatura va comptar amb el suport de tots els afiliats que van exercir el seu dret a vot. A més de fer balanç dels últims 4 anys, aprovant l'informe de gestió per unanimitat, la conferència va servir també per renovar l'executiva del sindicat al territori. D'altra banda, i parlant encara d'aquesta celebració, la de la tercera conferència de la Unió Intercomarcal de les Terres de l'Ebre del sindicat, també es va sotmetre a votació el document del balanç dels últims 4 anys i les propostes de futur i reptes dels sindicats pels propers anys. En aquests reptes, Casadó es fixava com a prioritari el pla estratègic de les Terres de l'Ebre que està elaborant la Universitat Rovira i Virgili i en el qual hi col·labora també el sindicat Comissions Obreres. Precisament, l'elaboració d'aquest pla permetrà de promoure un nou model productiu al territori, un dels reptes de futur que es fixa el sindicat per als pròxims 4 anys. Amb la crisi, el sector industrial a les Terres de l'Ebre ha quedat molt afectat i des del sindicat s'aposta per fixar una estratègia política dirigida a garantir el futur industrial mantenint i desenvolupant el teixit productiu i l'ocupació. En aquest sentit, des del sindicat s'aposta perquè amb el pla es pugui identificar amb precisió les actuacions que s'hauran de dur a terme per avançar ràpidament en temes empresarials i ocupacionals amb la mirada posada en l'enfortiment d'una economia més basada en el coneixement, generadora d'alt valor afegit i distribuïdora de recursos tant en l'àmbit territorial com en l'àmbit social. Escoltem Josep Casadó.
Un altre repte és promoure un nou model productiu. Un canvi de model productiu que giri al voltant del paper de la indústria, l'educació, la formació i les qualificacions, la recerca i la innovació, la política energètica i la sostenibilitat ambiental. Per això considerem fonamental en les nostres comarques el pla estratègic que la URB està elaborant i en el que participem en la seva elaboració. Volem també, evidentment, recuperar els drets laborals. Altres vegades parlàvem de guanyar drets laborals. En aquest moment parlem de recuperar-los i mirar de tirar-los endavant. Estem decidits a recuperar drets laborals i restablir els equilibris en les relacions laborals que han destruït les reformes laborals. Ho farem reforçant el sindicalisme de proximitat a les persones, gestionant el conflicte obert a les empreses amb la denúncia i la mobilització, la negociació i la proposta.
Cal dir també que la tercera conferència de la Unió Intercomarcal de les Terres de l'Ebre va tindre també com a complement dues xerrades sobre les estratègies de desenvolupament socioeconòmic. Xerrades a càrrec de Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili, i una altra xerrada sobre la nova pobresa, en este cas a càrrec de la coordinadora de Creu Roja a Tarragona, Anna Sabater.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Continuem tractant ara temes de l'àmbit de la cultura. Per fer-ho, anem cap a la població de Deltebre, un municipi que té prevista l'elaboració del Pla Estratègic de Cultura, i així ens ho explica des de Ràdio Delta en la seva crònica d'avui, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre elaborarà un Pla Estratègic de Cultura amb l'objectiu d'orientar la política cultural i definir un full de ruta en relació a la promoció de la política cultural en els propers anys, adaptada a les necessitats reals del municipi. La base serà la varietat de l'activitat cultural, la riquesa del teixit associatiu i dels creadors i creadores a partir dels quals poder plantejar nous reptes. L'Ajuntament serà l'impulsor del projecte, però la finalitat és que participen el màxim d'agents, institucions i persones amb la finalitat que sigui un compromís conjunt. El pla vol ser una eina per analitzar la realitat cultural, posar-ne en valor les singularitats, detectar-ne els dèficits i, sobretot, projectar-ne el futur, tal i com destaca el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre, Joan Alginet.
Jo crec que ara és el moment realment de fer una aposta decidida per a marcar una línia, per a marcar una directriu i saber realment a on volem anar. Per què? perquè la sensació que m'he portat en aquests dos anys i mig que estic aquí de regidor de cultura és que, diguem-ne, en definitiva saps que estàs en moviment, que camines, però no saps cap a on camines. I això suposo que és la mateixa situació que s'han trobat els meus companys regidors de cultura que han estat al llarg del temps, no? Han avançat, tots han avançat, tots han anat amb la bona fe, amb la il·lusió, amb les ganes de fer coses, però dius, cap a on anem? Cap a quina direcció anem? Anem cap a la cultura popular i tradicional? Anem cap a consolidar festivals de referència com la dansa i la poesia? Tot, cap a on anem? I el pla estratègic té com a principal missió definir, orientar i projectar cap a on volem anar. I això crec que ha de ser una feina que s'ha de fer bé, que s'ha de fer des de la realitat i tocar los de peus en terra, però sobretot conscients que el pla estratègic acabarà definint quina acció cultural ha de fer l'Ajuntament a una perspectiva de 5, 10 anys, els que considerés.
Amb l'elaboració d'aquest pla, Deltebre es preveu marcar un horitzó i un full de ruta per a la cultura del municipi en els propers anys, introduir una mirada que vagi més enllà de les urgències quotidianes, consolidar un sistema de treball basat en la planificació i la participació, implicar els diversos agents culturals en un projecte comú, extreure les carències i potencialitats de la realitat cultural, descriure la situació actual, plantejar reptes, estratègies i accions, promoure la innovació en el desenvolupament de polítiques culturals de Deltebre. Tot això en una realitat que ve marcada per les deficiències quant a infraestructures i equipaments culturals, sobretot pel que fa a la música i les arts escèniques. La direcció i coordinació del Pla Estratègic de Cultura anirà a càrrec de la tècnica de l'Ajuntament de Deltebre, Elena Fabra.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de qüestions solidàries. Per fer-ho hem d'anar cap al Canà per parlar del gran recapte, la recollida solidària d'aliments que a Catalunya se celebrava l'últim cap de setmana del mes de novembre i que per qüestions operatives al Canà se celebrava en diferents dates per tal de millorar així l'efectivitat i recollir una major quantitat de quilos d'aliments. I sembla ser que aquest canvi va sortir efecte. Des de Càritas al Canà, la seva directora Rosita Vila es mostra molt i molt satisfeta per la col·laboració de tothom en aquesta iniciativa solidària que Alcanar va permetre enguany de recollir més de 4.000 quilos d'aliments. Rosita Vila.
Pues molt bé. No m'esperava mai en la vida que anés tan bé. I vista de lo bé que ha anat, pues jo volia vindre per donar les gràcies a tothom, fer l'agraïment a tota la gent que ens han col·laborat perquè pogués arribar a terme pues, la gran recollida o el gran recapte que s'ha fet. En total, 4.125 quilos.
Déu-n'hi-do, eh? 4.125
sí.
Quilos.
Sí. Han estat distribuïts en diversos punts, diguem-hi. Pues, per exemple, aquí al Canà es van recollir en tots els establiments 2.625. A les cases del Canà, que es va fer el pont de la Puríssima, se van recollir 600 quilos. A l'institut se'n van recollir 200. A l'escola, 400. I el futbol base, o sigui, l'associació del futbol base, en la presentació dels seus equips, se van recollir 300 quilos d'arròs Montsià, que ens va col·laborar amb la càmera Arròs Montsià, donant uns tants de quilos com recollien els xiquets, com portaven els xiquets.
Cal dir que a Alcanà el gran recapte, pel que fa a les dates, es va avançar una setmana, se va celebrar concretament dissabte 23 de novembre. En el cas de les cases es va aplaçar una setmana i es va impulsar aquesta iniciativa durant el pont de la Puríssima i la Constitució, dates en què habitualment a les cases s'incrementa la població turística. Per últim, dir també que els centres escolars del municipi hi van col·laborar recollint aliments durant la setmana prèvia al pont de la Puríssima i la Constitució.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Vine a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, avui tractem qüestions esportives, això sí, vinculades també a la solidaritat. L'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha organitzat tot un seguit d'activitats esportives que s'allargaran, concretament, fins al proper diumenge 22 de desembre. Activitats, totes elles, que tenen com a objectiu també la col·laboració amb l'edició d'enguany de la Marató de TV3. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar un any més ha preparat tot un seguit d'activitats esportives solidàries per sumar-se a la lluita de la Marató de TV3 enguany destinada a les malalties neurodegeneratives. Dilluns es va començar amb el Nadal a dos raquetes i la Marató d'activitats dirigides al SEM La Cala, que van tenir molt d'èxit. Aquest dimarts la Marató d'Aquagym al SEM i el Nadal a dos cistelles el dimecres a les 4:30 i el Nadal a dos portes al pavelló poliesportiu i el dijous el Nadal a sis carrils, al SEM, a la mateixa hora, a les 4:30 de la tarda. El divendres 20 de desembre realitzarà el Festival Esportiu de Nadal com a clausura de les activitats anuals i també tindrà lloc el sorteig de la Gran Cistella, que és possible gràcies a la col·laboració del comerç local. Escoltem a continuació Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Si no recordo malament, hi ha uns mesos de marge per a poder fer els ingressos corresponents. Nosaltres, evidentment, no volíem canviar l'essència d'aquestes activitats, que no deixa de ser fer una clausura de l'any esportiu, intentar que el mes de desembre, que és un mes curt pel que fa activitat esportiva a nivell, sobretot, competitiva, doncs pugui ser un desembre diferent, un desembre solidari, un desembre dirigit a tots els sectors d'edat, atenent a totes les instal·lacions esportives del municipi i bé, intentant aplegar i proposar activitats per a tothom, per a tots els sectors.
Aquest dissabte 21 de desembre les activitats per la Marató continuaran a partir de les 9:15 del matí amb la Marató de Cicle Indoor, el més conegut com Spinning, al SEM La Cala, i el diumenge 22 de desembre a partir de les 9:30 caminada popular al Puig Moltó. Per participar en les activitats es pot fer un donatiu de com a mínim 2 euros en el cas dels abonats, o no cal un donatiu mínim. Tot i això, Vilabrú recorda que aquests donatius tenen un objectiu solidari, que és sumar esforços per la lluita contra les malalties neurodegeneratives.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui comencem amb una miqueta més de fred a bona part del territori, temperatures un pèl més baixes, cel serè, tret, això sí, d'aquestes boires que han tornat a aparèixer al Pla de Lleida, Pla de Bages, Plana de Vic, sobretot cap a les comarques lleidatanes és on el més li costarà aquesta boira d'aixecar-se. A la resta, cel serè, alguns núvols prims i a l'espera del canvi de temps que arribaria aquest dijous. Però de moment, avui el dia serà força assolellat en conjunt i, per tant, al migdia tindrem temperatures suaus, màximes, per sobre d'aquests 14-15 graus en alguns punts, a l'excepció dels punts on la boira persisteixi, sobretot, com dèiem, cap a la plana de Lleida. A la resta, núvols que aniran en augment de cara a la tarda vespre, núvols que seran més compactes el dijous amb l'arribada d'aquest front i també les pluges que poden caure a qualsevol punt. Seran febles en conjunt, també la neu cap al Pirineu, cota neu baixant aquest dijous entre aquests 2.300 metres, 1.500 de cara a la tarda més baixa cap a la cara nord, i amb el pas d'aquest front de dijous, divendres entrarà el vent del nord, tramuntana i mestral, tot plegat acompanyat de temperatures una miqueta més baixes.
La previsió meteorològica, com cada dia, ens ha acompanyat a la recta final dels últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat conjuntament pels diferents serveis informatius de les emissores associades a EMUTE, un temps que novament tornarà a estar al vostre dial demà, dijous, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Un plaer, Domènec Ramal, qui us ha acompanyat. Res més, gràcies per la vostra atenció. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.